Al matí, amb Raquel García.
I els dijous, ja sabeu, ens encanta apostar per la cultura i per això tenim sempre els nostres prescriptors, tot i que avui, Rafael Sabater, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, bon dia.
Solo ante el peligro, avui.
Sí, avui estic sol, m'han deixat, m'han abandonat avui.
Però és igual, perquè ell porta sempre un munt de companys, els llibres, els còmics, que són, doncs, això, companys inseparables de viatge, de vida, no? Ho podríem dir. Ens portes molta varietat, com sempre. No sé ni per quin començar, perquè déu-n'hi-do, avui fins i tot ja les portades em fascinen,
Sí, 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 no, hi ha cosa, estan publicant cosa molt bonica i molt, molt recomanable. Mira, si vols comencem pels més petits, pels petits de la casa. Començarem amb el Tum-Tum.
Per quina edat aquest?
Mira, aquest és per petits, per la que puguin llegir 4, la que comencen a llegir 4, 5, 6 anys. Està fet per l'Ania Damirón i per Pablo Pino i ho publica Animallibres. I és un conte infantil, il·lustrat, en què ens parla de la selva. Parlem d'animals a la selva. I estem, en concret, parlem d'un elefant que es diu Tum-Tum. Aquest elefant, què passa? Que els elefants són molt grans, molt grossos. I aquest encara ho és més, molt més gran. Per exemple, només començar, ja veiem què diu. Hi havia una vegada un elefant que era molt gran, però no era simplement gran, era molt, molt gran. Era tan gran que inclús l'àlbum, que ja és gros, que ja és una mida grossa, a sobre porta un desplegable perquè els nens puguin veure la mida de l'elefant, perquè és que no hi cap ni a dins del mateix àlbum. I porta un pòster desplegable perquè vegin lo gran que arribava a ser l'elefant. Clar, un elefant tan gran espanta els animals a la selva. Només sentint el tum-tum, que per això li deien tum-tum als altres, només sentint el tum-tum del terra quan ell trepitjava, tots els animals s'espantaven, no? Arriba un moment que hi ha un cas que ell se sent molt sol, se sent abandonat perquè no té amics, no té ningú, perquè clar, tothom veu allò tan gros i tothom s'espanta, no? Però arribarà un moment que passarà un cas que farà que els animals, tots els petits animals de la resta, o sigui, els animals de mida normal, no petits, no, sinó simplement els animals de mida normal de la selva, doncs arriben a comprendre qui és aquest elefant i què és, no? És una miqueta un cant a l'amistat, i a no deixar-nos, o que els nens no, només per la manera de ser, que ja no, que
clar,
no fiquin,
per l'aspecte, no? Que moltes vegades no diguin, posem etiquetes.
Sí, sí, etiquetem i estigmatitzem a la gent segons pel seu aspecte, no? I en aquest cas, doncs, és per ensenyar que no, aquí tenim el Tum-Tum, que és gegant, i que quan trepitjava i tots fugien perquè tenien por, i alhora la veritat se'n donarà en compte que és un animal com ells, i al final, doncs, tot acabarà com a les bones històries, tot acabaran sent bons amics, i amb això, no? I amb aquest missatge, amb aquesta moral de darrere, de que no ens fixem tampoc amb la primera imatge de la gent, sinó que hi ha moltes coses a parlar.
Doncs m'agrada molt aquest llibre, amb valors,
és molt, és molt recomanable, i per això seria
molt recomanable en aquesta societat tan, doncs, perfeccionista, on es dona tanta importància a la imatge i a la bellesa, doncs apostem per aquest Tum-Tum, que a més segurament serà una delícia pels nens, perquè amb aquest joc, que amb aquestes pàgines així, gairebé un llibre interactiu, gairebé.
Un elefant tan gran no hi cabia dintre del conte.
Està molt ben trobat, sí.
Mira, després ens anem a Siempre Drácula, de Loïc Clement i Clement Lefebvre. Això ho publica Astronave. Aquí ja tindríem una miqueta més amunt, però no massa, Ara ja estaríem amb nens que ja puguin llegir, perquè vol dir que estem parlant a partir de 7 anys, 7, 8 anys, i tenim una història d'un Dràcula petitonet, d'un jove, no petitonet, sinó simplement un nen que és un Dràcula. Què li passa amb aquest nen? Doncs que li fan bullying a l'escola. Com que és diferent, doncs li fan bullying, no? Doncs al final aquí tenim també una història d'amistat, doncs, d'això, també una miqueta amb aquest tema, no? De que per molt diferent que sigui una persona, doncs No se l'ha de violentar, ni se l'ha
ni d'assetjar,
ni d'apreciar, ni tot això, no. La història està molt ben pensada, el dibuix és molt bonic.
M'agrada molt, molt el dibuix, molt. Sí.
És un dibuix molt, molt, molt bonic, molt bonic. La història és molt dolça, també, és agra, perquè parla de les diferències entre persones, i no deixa de que aquest, aquest Dràcula, no deixa que pot ser doncs, un nen de color, pot ser un nen que tingui, que estigui molt gras, o qualsevol altre problema. No? Vol dir que estem parlant d'això, de les diferències que pugui haver-hi entre els nens petits a les escoles, tant a les escoles com al carrer, i que, doncs, que no passa res perquè la puguin ser diferents, cada persona pugui ser diferent, ni que sigui, per exemple, en aquest cas, un Dràcula.
Un monstre, un Dràcula, exacte, sí. És igual.
Però no deixa, no deixa de ser una persona. Vol dir que
té els seus sentiments i té, doncs, també, no?, els mereix, tant, doncs, aquest tant, respecte.
Sí, doncs
ens agrada molt aquest Dràcula.
Que el pobret, el nano està deprimit i està allò, i sembla que ha de ser un Dràcula i precisament ha de ser el contrari, no? I ell, pobret, ho porta malament de tot això.
I ara ens portes un còmic
clàssic,
que, que ens farà viatjar als que ja tenim una edat.
És un clàssic, el Lucky Luke. És el Lucky Luke, el clàssic Lucky Luke, un dels grans còmics juvenils de quan érem joves, almenys de la meva edat, que no l'imaginaré tothom, tindrà Tintín, Astèrix, Lucky Luke. Són els grans, i aspiro, són aquests, diré que són aquests quatre els grans còmics del jovent, de sobretot el còmic franco-belga, del còmic que venia de França. I en aquest cas tenim el Lucky Luke, les aventures de Lucky Luke, segons Morris, perquè Morris es va morir, el dibuixant que era el dibuixant que ja va començar als anys 40, ja es va morir, però el Lucky Luke segueix. Són l'HD i el Jul, segueixen amb les aventures, amb un estil molt semblant, tant de guió com de disseny i d'imatge i de dibuix, i veureu que realment, realment és que no sembla ni que sigui un altre dibuixant.
Està molt ben adaptat,
ha sabut trobar, aquest Jul ha sabut trobar ben bé l'essència, he dit Jul, que és el... No, l'HD, el dibuixant és l'HD, perdona, deia el guionista. El Juli és el guionista i el dibuixant és l'HD. I ha sabut trobar ben bé l'essència de Lucky Luke, dels personatges, dels Dalton.
Els Dalton, veiem, els germans, els Dalton, brutals.
El Rantanplan, que era el gos del Lucky Luke, aquell gos maldestre, que sempre que s'equivocava, sempre s'equivocava, però sempre al final ajudava a solucionar-hi, era ben bé amb molt humor.
Amb els indis.
Amb els indis, naturalment, oi? Com sempre. I en aquest cas tenim un Lucky Luke que viatja a Europa, viatja a França, perquè s'està construint a París l'estàtua de la Llibertat, un cas real, realment l'estàtua, sí, a més, a darrere, al final de tot, hi ha fotos, que el que es veu. L'estàtua de la Llibertat va ser construïda a París, i un cop construïda es va desmuntar i es va enviar en vaixell a Nova York i va ser tornada a muntar allà, no? I aquí ens explica la història de, precisament, hi ha algú que no vol que es faci l'estàtua de la Llibertat, i envien a Lucky Luke, per primera vegada surt dels Estats Units o de Mèxic, em sembla, com a molt, a Canadà, Estats Units i Mèxic, sempre havia viatjat el Lucky Luke fins ara, i se'n va a Europa per lluitar contra els dolents que no volen que es faci aquesta estàtua de la Llibertat. Arriba un moment que és precisament l'època de l'Art Nouveau de França, és l'època dels modernistes i dels impressionistes, i surt el Gauguin, surten diversos pintors, i surt el París de finals del segle XX.
Mira, m'encanta la imatge.
La foto, com està a mig de París,
sí.
Veu a l'última pàgina, hi ha uns tallers i sobresurt l'estàtua ja construïda i veu tot París.
Sí, sí.
I està tot amb bastides, però això és París. I després, un cop acabada, la van desmuntar i la van portar en vaixell a Nova York. I està molt bé, la història està molt bé perquè és això, no? Veus el París de finals del segle XIX, amb tots els impressionistes, els cancans i tot això, és molt divertit perquè són els dos mons. El Lucky Luke ve, és un cowboy, ve dels Estats Units i és ben bé allò, un cowboy, és ben bé un de poble i de llances, amb les pistoles, i en canvi París són uns senyoritos.
Clar, la ciutat de les llums, ja, amb tots els...
I ells allà s'hi troba, no? A la capot marxa, perquè allà en aquest París s'hi troba
fora de lloc, podríem dir, fora de lloc.
No és el seu ambient, són els grans espais de l'oest.
Què més? Què més ens portes?
Que anem pujant d'edat, has vist que anem, pujant d'edat.
Sí, aquests dos últims, per quines juvenil. Edats, has dit més o menys? Lucky
aquest ja, és que Lucky Luke ja és de temporal. Tots, és que és per, ja en diuen tots els públics, perfecte. Perquè és que realment un nen llegirà, jo també m'ho vaig passar bé, és que està clar que ja hem crescut amb aquest estil de dibuix, ja és igual, ja ens ho coneixem tant que qualsevol persona.
Evidentment, és que nosaltres també encara tenim el nen
dins nostre,
no?
I per sempre. Sempre deien el Tintín, sempre deia de 7 a 77 anys, era el logo del Tintín, per a nens de 7 a 77 anys. Vol dir que, bueno.
Molt bé.
Mira, anem pujant una miqueta més, ara ja anem un còmic juvenil, adolescents, que és el Telemaco, En busca d'Ulisses. És una història... dibuixada pel Tucent i no, guionitzada pel Tucent i dibuixada pel Kenny Ruiz, que el Kenny Ruiz és un dibuixant de Granada, però que va estar molts anys aquí a Sabadell, perquè estudiava a l'escola de còmics del Josso, va estar uns anys aquí a Sabadell mentre estudiava a l'escola de còmics, i després va ser profe de la Josso d'aquí a Sabadell. Vol dir que el seu compromís i la seva història amb Sabadell és de Granada, ara viu a Madrid, però té mínimes arrels de Sabadell. És un noi molt divertit, molt maco, érem molt bons amics, i bueno, també el porto una miqueta per això, no? per promocionar-lo, m'ha fet
gràcia.
Home, clar,
per reivindicar, i a més a més, tenim aquí una fantàstica
aquest
escola.
Aquest còmic, i és allò de dir, mira, és el Kenny, és el meu amic Kenny, eh?
Doncs
però bueno, estic orgullós.
Clar.
I en aquest cas...
Hauràs de portar un dia.
És difícil pensar que ho m'ha dit.
O li fem una trucadeta.
Mira, si algun dia...
Li fem una trucadeta.
Sí, és el tio, és molt, molt divertit, molt cachondo, és una passada. És molt bonic, és molt maco. Uh-huh. Doncs en aquest cas t'ha dibuixat una història del Telemaco, que és el fill d'Ulisses. I és agafant l'essència de les històries de mitologia grega, uh-huh. de tot Ulisses, de tots els déus de l'Olimp, val? I en aquest moment es centra en una història que se l'inventa, perquè està molt ben pensat, que és el Telemaco, que és el fill de l'Ulisses. El seu pare no retorna de...
Ítaca, no?
No, va haver la guerra de Troia. De la guerra de Troia. Ha de retornar a Ítaca, a la seva illa, i és l'Odissea, és quan passa tot l'Odissea, que es troba amb les sirenes, amb el Minotaure, no, amb el Minotaure no, amb el que té un ull només, amb el... Com es diu aquell que té un ull? El monstre que té només un ull.
Ajudeu-nos ara, producció, de la mitologia grega, el que només té
un ull. El ciclo. Bé, totes aquestes històries, que és la base de l'Odissea, doncs representa que Ulisses no arriba a Ítaca, i el Telèmac, que el troba molt a faltar, que és un nano adolescent, el que fa és agafar un vaixell i se'n va a voltar per trobar el seu pare. I va per tots els llocs on ha passat el seu pare. Val? I troba amb el Ciclop, se'n troba amb les sirenes, vol dir que refà una miqueta i va...
Reviu la història del seu pare,
exacte,
no?
Exacte, per poder arribar a trobar el seu pare. I em cau molt bé, el dibuix és molt divertit, eh? Has vist que té un toc de manga?
Sí, molt.
L'estètica és còmic europeu, és un color, és un àlbum, és un àlbum europeu, però l'estètica, el tipus de dibuix, el tipus d'acció, de moviment i tot això, recorda molt el manga.
Molt, moltíssim.
Però amb un altre format.
I vinga, al següent.
Vinga, ahí anem a adults. Ahí anem a per un públic ja totalment adult. Esos días que desaparecen, del Timothée Le Boucher, publicat per D-Books. En aquest cas tenim una història molt curiosa que va enganxant, que cada vegada t'enganxa més, o comences a llegir i penses, va, això sembla una tonteria, però cada vegada va enganxant i hi arriba un moment que és una història molt per pensar.
T'enganxa del tot,
sí,
no?
Sí,
i a
sí.
més, si ha enganxat el Rafael,
sí,
vol dir
sí,
que...
Sí. És una història d'una jove, és un noi molt, molt jove, però que es troba de cop que quan es desperta al matí no recorda el que ha fet el dia abans. Però només li passa un dia sí, un dia no. És a dir, que els seus dies, per exemple, ell recorda dilluns, dimecres, divendres i diumenge, però no recorda el que ha passat dimarts dijous i dissabte. Què passa aquí? Que a partir d'aquí veurem que aquests dies alterns ell fa una altra vida. I segons va passant el temps...
Potser per això no ho recorda, perquè... Prefereix tenir aquesta vida amagada,
veurem
no?
Veurem que aquest noi, el psiquiatre, arriba a la conclusió de que va tenir un trauma de petit, un trauma molt important, un accident on van morir els seus pares, i això li va provocar un trauma que va quedar latent durant molt de temps. I després tot amunt
plegat... Això té un nom, em sembla que és amnèsia postraumàtica o alguna cosa així, que és que no recordes...
Però això li passa, clar, aquí l'aventura, i el que ens fa que sigui una miqueta inventat, és que des de dia sí, dia no, no? Això quan et passa, per èpoques o per moments, però no tan constant, cada matí quan et lleves no recordes el que ha passat el dia abans, no? Veurem que aquests dos personatges, perquè arriba un moment que són dues persones diferents, són el mateix cos però arriben a ser dues persones, fan dues vides diferents, val? Ell, el que sempre coneixem, és artista, és un noi que fa dansa, i en canvi la vida que no coneixem, perquè no la veurem, sinó només sabrem perquè
les conseqüències,
l'altra vida no la sabrem mai, sinó només les conseqüències. Aquest és un noi que es dedica, és informàtic, vol dir que són dos personatges diferents, un és atleta, l'altre no, l'atleta ha de fer dieta perquè l'altre, el dia que és l'altre, no fa dieta, menja de tot i s'engreixa, vol dir que ell ha de fer el doble dieta, i aquí conviuen mínimament, es van deixant notes, val? Es van deixant notes. Demà recorda que has d'anar al metge perquè em va passar això i això i això, recorda, has d'anar-hi tu perquè vas anar-hi, i es van deixar notes.
Saps que em recorda una mica com la pel·li aquella, la pel·lícula Memento, em sembla que era,
no l'he vist, anava... no sé quina és,
em sembla que era Estatuava, em sembla, perquè no... també no tenia vist, un no. problema i oblidava
quin problema, saps quan començarà els problemes? Quan un dels dos agafa nòvia, val? I no només agafa nòvia, sinó que la nòvia, quan sap tot el fet, que clar, al començament no ho accepta, i no, d'allò, però tu estàs boig, però se'n dona compte, hòstia, al final diu, hòstia, és veritat. Doncs arribarà un moment que s'enamora, es va enamorant mica a mica de l'altre, perquè li agrada més la personalitat un que l'altre. I aquí explotarà, tot, i aquí serà el gran caos, ell mateix lluitant contra ell, contra el seu altre jo. Val?
I... m'ha agradat molt, eh?
Sí.
La història
en si, tot com funciona, hosti, enganxa molt, mm-hmm. Està molt ben pensat, i tal com es va desenvolupar en la història,
et va enganxant. Sí, doncs vinga, sí, que sí. Tenim 5 minuts i només ens queda un
títol.
Mira,
el darrer.
Va, el darrer.
Mandela i el general, del John Carlin, el periodista, un dels últims grans periodistes de que queden al món, d'aquests reporters de viatjadors de tot el món. I el dibuixant és l'Oriol Malet, català, de l'Hospitalet, si no m'erro. I en aquest cas el títol és Mandela i el general. I és una miqueta la història del John Carlin quan va estar destinat per no sé quin diari, no et sabré dir el diari, però per un diari anglès a Sud-àfrica, i va coincidir en el moment del Mandela, de quan deixen anar el Mandela de la presó i les trien com a president del país. I és una miqueta la història d'aquests anys convulsos de Sud-àfrica. Dic convulsos perquè va ser una època complicada, perquè realment tot ben bé semblava que tot havia d'anar en una guerra entre els blancs i els negres. Tot pintava, realment la cosa pintava així. La majoria és una gran majoria negra, però el poder militar, econòmic i polític era dels blancs, era de la minoria blanca.
Ostres, són brutals, les il·lustracions.
El dibuix és fantàstic, el dibuix de l'Oriol Malet és fantàstic, fantàstic. A més, veus els personatges i els veus, realment són ells, el Mandela és ell. Les expressions, la manera de parlar i tal com era, quan, si l'has vist alguna vegada i tot així, amb alguna imatge o algun vídeo, i realment és ell. Doncs què va passar? Que clar, tot el món li diu a Sud-àfrica, als africans, que no poden seguir amb l'apartheid, que això s'ha d'acabar, que s'ha acabat, no? Sud-àfrica es troba totalment aïllada i s'ha d'obrir al món. Arriba un moment, doncs, que els moderats, els africans moderats, doncs, diuen, mira, Mandela ha de sortir a la presó, hem de demanar disculpes perquè el vam mantenir sense cap mena de... perquè ell és un pacifista, el deixen anar i s'organitzen eleccions lliures, es volen organitzar eleccions lliures, que clar, tothom diu que si vota tothom guanyaran, però amb una gran majoria els negres, no? I què va passar? Que clar, no tots els africans volien això, i hi ha un grup de, sobretot militars, que es trien un general, que és per això diu Mandela i el general, que li donen la feina de decidir què s'ha de fer. Anem a la guerra o acceptem? Ell és un militar d'aquell de carrera, sempre ha sigut, i aquí el llibre són les entrevistes del John Carlin amb ell, amb aquest general que mira, aviam si, com es deia el general, perquè no me'n recordo, com és un nom així que no me'n recordo, no sé si surt. Si no surt, no sé. Bé, doncs aquest representa que, com que tots els militars li tenen una obediència cega, perquè és un gran militar de tota la vida, li diuen, mira, tu el que decideixis farem. Quan comença tot, ell està a favor de la guerra, està a favor a resistir, inclús a crear un altre estat, a crear un estat més petit amb tots els, amb els africans només, i dividir Sud-àfrica en dos. Però en l'entrevista que li fa John Carlin explica que es va entrevistar amb el Mandela. I quan ell esperava un personatge rebel, perquè ha estat 20 i escacs anys a la presó sense haver fet res, és el contrari, es troba una persona superdialogant, que ha perdonat, que està molt obert a tot, que li assegura que no passarà res, que als africans no s'hi passarà res, que no hi haurà represàlies, i mica a mica ell va canviant. Quan ell anuncia amb els seus correligionaris que acceptaran, que ell vol acceptar les eleccions, clar, n'hi ha molts que no ho accepten i volen anar a la guerra, i ell és el que frena una miqueta això, no? I al final és una història molt, molt, molt ben treballada, és històric, és real, i sobretot això, no? Amb un personatge, el John Carlin, un periodista d'aquells que realment ja en queden pocs, d'aquests periodistes rodamons que han voltat per tot el món, i realment està molt ben explicat, i les imatges de l'Oriol també està molt, molt ben fet. Una història molt recomanable,
molt,
i que realment...
Molt.
És per gaudir.
Doncs una història fantàstica que haurem també doncs, d'apostar per ella, no? I també per redescobrir doncs, part d'aquest continent que tant doncs, hem al final doncs, expoliat i maltractat.
I seguim.
Per això hauria de ser també doncs, lectura obligatòria per conscienciar-nos. Per cert, avui tanquem ja aquesta hora el sorteig del llibre Marie Curie d'Alice Milani, i recordem, d'aquí una estona, aquesta tarda, compartirem a les xarxes el guanyador o guanyadora. Així que, Rafel, després ja et comunicarem perquè vinguin a recollir el llibre. Que vagi molt bé.
Vinga, gràcies.